11 i 8 minuts, doctora Cristina Ruiz, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal?
Molt bé.
M'he arribat una mica,
una mica
atabalats, però
sí.
finalment ja ho tenim. Avui volem parlar de trastorns d'alimentació.
Sí, exacte. És que el dia 30 de novembre, fa una setmana, més o menys va ser el Dia Internacional dels Trastorns d'Alimentació i he pensat que avui podríem tocar una mica el tema.
Sí, és un problema, és un problema més estès de fins i tot el que nosaltres, si no en tenim una prop, del que nosaltres creiem.
Exactament. No? De fet, és un problema que és molt comú, a vegades queda una mica amagat, perquè com que hi ha aquesta idea de que ens hem de primar i la gent fa dietes, doncs pot semblar com dintre de la normalitat, però hi ha conductes que ja serien un trastorn.
És molt fàcil emmascarar-ho, també.
Exactament.
No?
Sí, sí, sí. De fet, clar, moltes vegades les persones amb trastorns d'alimentació, depèn del tipus de trastorn, tenen un pes normal, diguéssim, saludable, en principi. Per tant, queda com emmascarat, com dius tu.
Què són, però? Què és un trastorn d'alimentació? Comencem pel principi.
Val. Un trastorn d'alimentació, bueno, avui en dia se diu trastorn de la conducta alimentària, és a dir, són trastorns que comporten una obsessió amb el menjar i unes conductes per tal d'obtenir un pes que a la persona li sembla que és el que hauria de tenir.
Per tant, tot està relacionat amb l'autoconcepte, no? Amb la imatge que tenim de nosaltres mateixos.
Exacte. La imatge corporal, sobretot. Mm-hmm. La imatge del físic que nosaltres pensem que hauríem de tenir.
Mm-hmm. Perquè moltes vegades també ho associem sempre a la pressió de la societat, no? El que en teoria ens ensenyen com hauríem de ser. No? Que hem viscut, per exemple, el cas aquest de la foto de l'Scarlett Johansson en biquini a la platja, on hi va haver una certa divisió d'opinions entre gent que deia que estava grassa, cosa que era evident que no era, no? I altra gent que deia, però si està o sigui, està perfecta, però si és que no li passa res, de fet. És només qüestió de la pressió social o hi ha altres factors?
No, hi ha altres factors, però el de la pressió social és un factor molt, molt important. No? Aquesta imatge que ens venen o que nosaltres mateixos comprem, no? Que hem de tenir un pes determinat, un físic prim, i associem doncs, bellesa amb aquest físic en concret. No? Per tant, la pressió social és constant, és un bombardeig constant, però també hi ha altres factors que podrien ser factors psicològics, com per exemple tenir una autoestima baixa, un concepte negatiu d'un mateix. A vegades també hi ha, dintre els factors psicològics, com la sensació de que un no controla la seva vida i a través del físic és la manera d'intentar controlar-la.
Com vol dir això? No ho acabo d'entendre.
Es poden donar situacions en què la persona amb un trastorn d'alimentació doncs, tingui altres coses que no li estan funcionant. Podria ser a nivell acadèmic, a nivell de parella, a nivell de família, una família doncs, disfuncional, desestructurada, i aleshores la persona, amb un intent de sentir-se bé amb si mateixa, bueno, ara parlo en femení, encara que també hi ha els homes, eh?
Referim a la persona, no a la dona,
exacte. Amb un intent de sentir-se bé amb si mateixa, el que fa és intentar controlar el menjar per tal de controlar el seu cos i moldejar-lo com voldria.
És l'única cosa sobre la qual té la sensació de tenir control.
Exactament,
no?
Sí.
I en quina mena de... És a dir, evidentment, els factors són aquesta baixa autoestima, que dèiem, però hi ha més factors?
Sí, hi ha factors també de... que en diem factors interpersonals, no? Per exemple, no sempre, no? Però haver tingut un historial d'abús, o sigui, nens que s'ha abusat d'ells, a nivell físic, a nivell sexual. És molt habitual que la persona amb trastorn d'alimentació hagi patit bullying a l'escola, i pot ser molt habitual que sigui un bullying sobre la seva talla o el seu pes, per exemple.
Sí, una persona que, per exemple, el típic nen o nena grassonet, o grassonet en aquest cas, que a l'escola se'n riuen del seu pes, doncs després, més gran, desenvolupa un trastorn alimentari perquè ell el que vol és associa, no?
Exacte, a l'acceptació a mantenir un pes determinat. De fet, no seria l'única causa, diguéssim, d'un trastorn d'alimentació, l'haver patit bullying o burles a l'escola, però és un factor que et fa més vulnerable tenir un trastorn d'alimentació doncs, a l'adolescència, per exemple.
I, per tant, dèiem, factors psicològics, factors interpersonals, n'hi ha més?
Sí, bueno, els factors socials que hem comentat, no? La pressió de la societat, i després també tindríem factors biològics, que ara s'està estudiant si hi ha una qüestió de biologia del cervell que et faci com també més vulnerable a tenir un trastorn d'alimentació. I entre els factors biològics parlaríem també dels factors genètics, que normalment quan hi ha un trastorn d'alimentació es veu com una mica una línia en la família, no? Que hi ha hagut doncs, potser una mare potser no amb un trastorn, potser sí, però sí amb certes conductes, molta preocupació pel pes, la figura o una àvia, i podrien anar tirant enrere.
Perquè també durant aquests trastorns relacionats amb, sobretot amb la figura, amb el pes, es produeix un error de percepció, és a dir, veiem malament, o sigui, no som capaços de veure la realitat, és a dir, per exemple, si estem bé, ens veiem més grassos del que estem en realitat.
On es produeix aquest símptoma que es diu distorsió de la imatge corporal és l'anorèxia. La persona amb anorèxia va perdent pes perquè restringeix bàsicament o principalment restringeix el que menja, per tant va perdent pes i arriba un moment encara que estigui molt, molt prima, però clarament no, que se li marquin els ossos, es segueix veient com grassa o que es segueix veient amb un pes
excessiu
per ella, encara que estigui molt, molt prima.
I quina mena de trastorns hi ha, a part de l'anorèxia? Que és el més, segurament és el que més, anorèxia i bulímia són segurament els més coneguts.
Els
no?
més comuns, sí, i després el trastorn per atracó. Llavors, el de l'anorèxia, bàsicament la persona que fa és restringir el menjar, és a dir, deixa de menjar, també selecciona el tipus de menjar que menja i cada vegada va menjant menys. I dintre l'anorèxia hi ha un tipus d'anorèxia que seria l'anorèxia purgativa, que no només deixen de menjar, sinó el poc que mengen també ho vomiten.
Sí.
Llavors, clar, aquí hi ha una pèrdua de pes molt severa que comporta doncs, molts problemes a nivell físic i emocional, evidentment. Després la bulímia és aquest tipus de trastorn en el pes. Potser es pot semblar saludable, perquè es veu un pes normal, però la persona el que fa és intenta controlar el que menja i en aquest intent de controlar a vegades està moltes hores sense menjar i després, com que té gana, menja molt i de cop i després ho intenta controlar, doncs, per exemple, vomitant o prenent laxants o diurètics. Llavors va fent alt i baixos, fluctua amb el pes. I el trastorn per atracó seria com similar a la bulímia. La persona menja, igual intenta també controlar, està en hores sense menjar, després menja, i però aquí no hi ha una restricció ni una purga. És a dir, la persona menja però no vomita, no fa res, en el qual es va engreixant cada vegada més. I poden ser tenir un sobrepès important o obesitat.
Realment, és que si no has viscut de prop, costa d'imaginar-se algú, no? Perquè, per exemple, els psicòlegs, quan detecteu que algú normalment ve la persona que ho pateix, és un familiar que ho ha vist i demana ajuda per aquesta persona, com funcionen aquests casos?
Sí, la veritat és que les persones amb trastorn d'alimentació no solen tenir el que en diem consciència de malaltia, és a dir, moltes vegades ho normalitzen, no? Diuen, bueno, sí, és que tinc menys gana, o és que em fa mal la panxa. Per tant, és poc habitual que aquell adolescent demani ajuda. Llavors, a vegades ho detecten els pares o familiars propers o les amigues, per exemple. Llavors són els que d'alguna manera alerten del que està passant. A vegades als pares també se'ls pot escapar, perquè no queda tan evidenciat, excepte en el cas de l'anorèxia, que hi ha una pèrdua de pes tan gran que arriba un moment en què sí que es veu.
Perquè també s'ha de distingir, diguem-ne, pot haver-hi gent que mengi malament, però no és el mateix que tenir un trastorn alimentari, diguem.
Exacte. La diferència és, si ara pensem en adolescents, no?, d'avui en dia, o és igual, parlem d'altres generacions fins i tot, trobarem que la majoria tenen, posem manies, amb, ai, és que les cames les tinc més grosses, o és que tinc la panxa, o és que tinc, no?, coses que no els agraden i tenen com manies amb això. I llavors arriba l'estiu, ai, he de fer l'operació biquini per tapar-me una mica. Això seria dins de la normalitat, tristament, no?, que hi hagi tanta preocupació pel cos. Però la persona amb trastorn d'alimentació va més enllà. És a dir, no només té aquesta mania, entre cometes, sinó que comença a fer coses com deixa de menjar d'una forma més sèria o comença a menjar i vomitar, no? I es comença a obsessionar, no? A donar-li més voltes i el tema, inclús doncs, a nivell acadèmic, els pot distreure. Poden estar a classe i estar pensant en com tenen la cama o tot això. Llavors això és quan comencen a anar una mica més enllà.
Precisament en l'adolescència, que és aquest moment en el qual se li dona especial importància, no?, com et veuen els altres,
exacte,
és el moment de més risc?
És el moment de més risc. De fet, els trastorns poden començar abans a la infància, però l'adolescència és com el moment clau, no?, perquè és quan l'adolescent s'està trobant la seva identitat, pot tenir moltes vegades una baixa autoestima pel motiu que sigui, no?, perquè jo que sé, acadèmicament no rendeix tan bé o el que sigui, i llavors en aquest intent de ser atractiu, de ser, no?, acceptat dins del grup, comencen a fer, poden començar a fer aquest tipus de coses, eh?
I pot donar-se el cas que algú amb 35 anys desenvolupi anorèxia, per exemple? Desenvolupi, és a dir, pateixi anorèxia? O va molt lligat sempre a aquestes edats?
Pot ser... O sigui, l'habitual és de l'adolescència a l'edat adulta primerenca, no? Els 18, 19 anys. Podria ser que es donés més tard, però seria molt atípic, o sigui, seria bastant atípic, i normalment hi ha un previ d'un historial de tenir doncs, molta preocupació pel cos i pel físic. Ara, podria ser que hi hagués un desencadenant, que pot haver un estrès, el que sigui, una ruptura sentimental, per exemple, i quan hi ha hagut aquest previ, que dic jo, de preocupació pel cos i el físic, doncs es desencadeni això. No és el més habitual, però doncs, podria donar-se.
I com es tracten els trastorns alimentaris? Perquè hem vist moltes vegades que són coses molt difícils de... Són especialment difícils de solucionar, no?
Són difícils de solucionar. Són coses que solen ser bastant cròniques. El més important és demanar ajuda professional tan bon punt sembla que s'inici el trastorn. Dic sembla perquè a vegades no es detecta gaire bé, no? Llavors, si algú que escolti aquest programa sent que està tenint massa preocupació pel menjar o la figura, el més important, el primer és explicar-ho a l'entorn més proper, perquè una vegada se li, el que deia, ho normalitza i es busca com justificacions per fer aquelles conductes. Per tant, explicar-ho a l'entorn més proper, això és el primer, i després buscar ajuda professional. Mm. Llavors, en el que, pel que fa a l'ajuda professional, es treballa de diferents maneres, no? Però una de les maneres segur és treballar l'autoestima de la persona, no? I que aquesta autoestima no es fonamenti només en el físic, en la imatge que un té d'un mateix, sinó també en altres aspectes de la pròpia personalitat, no? Mm. O sigui, i després, evidentment, regular les ingestes. Quan hi ha una ingesta molt desequilibrada, és important doncs, que la persona comenci a regular i menjar, ja sé que sonarà molt potser per a algunes persones que tinguin aquest problema, però menjar 5 cops al dia. Mm. Això no vol dir molta quantitat, sinó no, cada 2-3 hores el cos li senta bé, li va bé menjar.
Mm. I per tant, d'alguna manera que l'autoestima té mil cares, no?
Sí.
En aquest cas, per tant, sí. Se l'ha de convèncer que no només aquesta és la que...
Exactament. I de fet, a l'adolescència és el que deies tu abans, és complicat, no? Perquè tu vols estar atractiu, no? I per tant, i com que l'ideal de bellesa és aquest cos prim, saludable, no? Que et fa sentir feliç, tenir un cos així, és difícil treballar això, és difícil donar pes a altres aspectes de l'autoestima.
I l'últim tema que volia tractar al respecte, només passa en... És a dir, ho tenim a imatge com que aquesta mena de trastorns se centren sobretot en les noies. En els nois també passa... Ara mateix, per exemple, també nosaltres veiem per exemple, com hi ha una certa pressió cap al cos masculí cada vegada més creixent,
sí.
On les imatges dels torsos que han de, que diguem-ne, marcats amb tots els músculs,
sí.
Això també està afectant?
Això està afectant moltíssim. De fet, és el que dius tu, abans només semblava que afectava les dones, a les noies, i ara afecta els homes. El que passa en el cas de l'home no és tant l'aprimar-se en si, sinó és el muscular-se. Mm. Llavors sí que hi ha evidentment, un noi grassonet, diguéssim que no seria acceptat en aquest tipus de societat, però... El que busca més el noi és fer musculatura, no?
En aquest cas, clar, per fer musculatura has de menjar, per tant, aquest...
Clar, has de menjar, però mengen doncs, determinat tipus d'aliments, van molt al gimnàs, no? Quan es veu conductes així com molt obsessives, no? De, doncs, cada dia vaig al gimnàs una hora i mitja, doncs, ostres, no? Podem començar potser alertant-nos una mica.
Sí, potser el dimarts vas a jugar a pàdel, no?
Exacte.
Que com a mi em canviaràs de...
de fer musculatura, sí.
I per tant, doncs... Se n'ha parlat, i va haver també a vegades aquestes coses se'n parla molt durant un temps, després no se'n parla tant.
Sí.
En els últims anys com ha evolucionat? És a dir, n'hi ha més, n'hi ha menys, la gent és més conscient que existeixen i, per tant, s'acosta més a l'ajuda professional?
Jo diria que en els últims anys no ha canviat molt. Si parlem d'altres generacions, sí, diguéssim que ara es veu més, també ara es detecta més ràpid. I, bueno... Bàsicament, potser sí que dirien que n'hi ha més i se'n parla més. El fet de parlar-se més fa més que s'identifiquin més ràpidament. Mm. I això et dona un millor pronòstic, és a dir, més capacitat, no?, de resoldre la problemàtica aquesta si s'agafa temps.
Mm. Doncs, doctora Cristina Ruiz, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ara no me'n recordo, 30. El dia 30 de novembre, és que sí. Se m'ha barrejat amb el dia, un altre dia. 30 de
desembre.
De desembre. No, de novembre m'has dit abans.
Ah,
el 30 de novembre.
Sí, no,
no, no, pel 30 no, que el 30 hi haurà programa. El 30 de novembre va ser el Dia Internacional de en contra dels trastorns alimentaris. Uh-huh. Avui n'hem parlat una miqueta, els hem conegut amb més profunditat. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Ens marxem per vosaltres, tornem de seguida amb l'Anabel i el Jake, que no sé què ens volen explicar. Ara ho aclarirem. Fins ara.
Adéu, bon dia.